Bon dia, satisfacció a l'Escola d'Art d'Olot per les millores de la línia Olot-Girona per part de Teisa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La veritat és que, per sort, finalment hem aconseguit una de les reivindicacions històriques de l'escola i és tenir uns horaris adaptats a l'alumnat, al nostre funcionament, que és de 9:15 a 3:00, i la veritat és que estem molt contents de que s'hagi augmentat la freqüència d'autobusos, sobretot la línia Girona-Banyoles-Olot.
Segons el director de l'escola, Toni López, l'acaben d'escoltar. Ara els alumnes poden arribar d'hora al matí gràcies als canvis implementats aquest desembre. Des de Teisa diuen que l'any que ve hi haurà més millores si la Generalitat impulsa el pla de xoc de millora del transport públic per carretera. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts, novament marcat per la pluja, 23 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Reobren oficialment el centre cívic de Ridaura i des de l'Ajuntament ja plantegen diferents activitats. També treballaran per obrir com més aviat millor l'espai de bar i botigueta. A l'acte de reobertura, feia aquest cap de setmana, hi eren presents responsables del govern espanyol, de la Generalitat, de la Diputació i també del Consell Comarcal. L'Ajuntament de les Preses finalitza el projecte Bosc de Tosca a les Preses Tourist Hub. El projecte ha estat finançat en gran part pels fons europeus Next Generation. Nens i nenes olotins celebren la gran cagada del tió al Firal. L'acte organitzat per l'ACO ha permès veure els oficis al darrere relacionats amb el tió. Des de la mateixa associació volen promoure el moviment pel centre de la ciutat i ajudar a fomentar el comerç local. L'Orfeo obre les seves portes en exclusiva pels residents de la Caritat. En un acte celebrat aquest diumenge a la tarda, van poder veure una representació dels Pastorets, una iniciativa cultural i solidària. En esports, l'Ajuntament d'Olot presentarà a l'inici de 2026 el calendari esportiu com a ciutat europea de l'esport. El programa inclourà activitats locals, regionals i internacionals i ajudarà a promoure Olot a escala mundial. També parlarem que la pluja va fer la guitza dissabte a la tarda a la Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca. A conseqüència del temps, una vintena de persones no hi van participar i el fang es va convertir en protagonista en els dos recorreguts. I precisament la cara bona de la pluja va facilitar encara més la baixada de falles del Guilar i la cerca de l'home escorça. Un any més, aquest poble de la comarca, Argelaguer, ha celebrat un acte típic als Pirineus, però que des de ja fa un temps està arrelat també a la Garrotxa. Avui serà el protagonista de la contraportada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La incidència estimada de la grip baixa de 766 a 544 casos per 100.000 habitants en només una setmana. Els casos diagnosticats disminueixen fins a 373, però el nivell de transmissió es manté molt alt. Tots els municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de protecció contra inundacions. El 52% de les localitats tenen la planificació en vigor i les noves obligades disposen d'un any. Els hotels catalans marquen el millor novembre de la història allotjant 1,3 milions de clients, un 5,1% més. Les pernoctacions també fixen un màxim històric en un 11è mes de l'any, fins a pràcticament els més de 3 milions. Detingut un home a Santander per extorsionar menors per obtenir imatges sexuals arran d'una denúncia a Tarragona. L'arrestat hauria contactat amb les víctimes mitjançant perfils falsos a les xarxes socials. A la pàgina internacional, Dinamarca, primer país europeu que prescindeix de l'empresa pública de correus per repartir cartes. El govern va prendre la decisió per la caiguda en picat de la demanda d'aquest servei, que a partir de l'1 de gener estarà en mans d'una empresa privada. I un cotxe bomba mata un alt comandament de l'exèrcit rus a Moscou que assenyala a Ucraïna, un artefacte col·locat als baixos del vehicle de Fanil Sarfavov, cap d'operacions a l'Estat Major, explotat aquest dilluns en un aparcament situat a pocs metres de casa seva.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dimarts, dia 23, variable, mig ennuvolat, boires. Home, té una mica de pluja al nord i nord-est, cap a l'Empordà. A la tarda més pluja, seguirà avant aquests 800 o 1.000 metres. En dos dies, entre dilluns i dimarts, a la zona nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera i el Ripollès, poden caure de 50 a 90 litres per metre quadrat. Tot això cap a la Muga. Bona notícia per Darnius Boadella. Dimecres, mig ennuvolat, a la tarda una gota, boires al matí, segueix el fred. I el dia de Nadal, més pluja, més neu, sobretot tarda i nit, cap als 800 metres. Sant Esteve també pluja i neu, però pujant a 1.200 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 23 de desembre de 2025, dia en el qual comencem parlant de la satisfacció a l'Escola d'Art d'Olot per les millores de línia Olot-Girona per part de Teisa. Segons el director de l'escola, Toni López, ara els alumnes poden arribar d'hora al matí gràcies als canvis implementats aquest desembre. Des de Teisa diuen que l'any que ve hi haurà més millores si la Generalitat impulsa el pla de xoc de millora del transport públic per carretera. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Satisfacció a l'Escola d'Art d'Olot pel que respecta a les millores de freqüències del bus que cobreix la línia Girona-Olot i viceversa. Fa unes setmanes que ja està en funcionament i el director del centre, Toni López, reconeix estar satisfet per unes millores que feia anys que demanaven.
La veritat és que, per sort, finalment hem aconseguit una de les reivindicacions històriques de l'escola i és tenir uns horaris adaptats a l'alumnat, al nostre funcionament, que és de 9:15 a les 3, i la veritat és que estem molt contents de que s'hagi augmentat la freqüència d'autobusos, sobretot la línia Girona-Banyoles-Olot.
S'han afegit en total 4 rutes de Girona-Olot els dies feiners a 7:15 del matí, a les 9, a 3:15 i a 4:15, i se n'han afegit també 4 d'Olot a Girona, a 8:15, a 9:15, a les 3 i a 4:15. Es tracta de rutes semidirectes que paren a Banyoles i a Besalú. Àlex Gilabert és director gerent de Teisa.
D'alguna manera, doncs, les connexions que hi havia fins ara entre Banyoles i Olot són no directes o no semidirectes a través de Besalú, sinó fent parada a tots els pobles, fet que fa el servei poc competitiu comparat amb el cotxe, i a més, doncs, pretén resoldre unes problemàtiques que existien molt particulars, com per exemple, doncs, que no s'estava arribant abans de les 8 a Olot des de Girona i des de Banyoles, de manera doncs que dificultava l'accés d'estudiants a l'Escola d'Art, per exemple.
Ara, des de l'Escola d'Art d'Olot creuen que seria important que els centres educatius es posessin d'acord per mirar de fer uns horaris més semblants per facilitar la gestió de les entrades i sortides.
Potser seria bé seure els directors dels instituts i mirar si els horaris que fem tots plegats podíem arribar a un acord amb una franja relativament propera a l'hora de començar, no sé si 8:45, 9:15 i acabar 3:15, les 3, no estaria malament d'intentar coordinar pel curs que ve uns horaris encara millors, però insisteixo que de moment estem contents.
Des de Teisa diuen que el 2026 hi haurà més millores en el servei, sempre que la Generalitat impulsi el pla de xoc per millorar el transport públic per carretera. Diuen que des del 2019 la demanda per agafar la Teisa ha crescut de manera important.
Estan utilitzant el servei un 31% més de clients que el 2019, és a dir, abans del Covid, I entre la incentivació dels descomptes del 50% i també doncs, de la integració tarifària a la Garrotxa doncs, està provocant que l'ús del transport públic i en particular de l'autocar doncs, estigui veient-se amb les necessitats de reforçar l'oferta i d'ampliar-la per tal d'adequar-la a aquest augment de la demanda.
Una altra de les demandes que es posen ara sobre la taula, sobretot des de l'Ajuntament d'Olot, és que els busos vinguin de forma directa per tal de millorar la competitivitat respecte al vehicle particular.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Reobren oficialment el Centre Cívic de Ridaura i des de l'Ajuntament ja plantegen diferents activitats. També treballaran per obrir, com més aviat millor, l'espai de bar i botigueta. A l'acte de reobertura, fet aquest cap de setmana, hi eren presents responsables del Govern espanyol, de la Generalitat, de la Diputació i també del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Possiblement el cap de setmana plujós que hem tingut és un bon exemple d'un possible ús que tindrà el renovat Centre Cívic de Ridaura. L'acte de reobertura es va haver de fer finalment a l'interior per pluja, concretament dins un espai renovat que des de l'Ajuntament ja han anunciat que ha de servir per anar-hi fent activitats de salut, com ioga o pilates, però també perquè les entitats i persones del poble que fan activitats el puguin fer servir. L'alcaldessa Ana Vegas diu que s'ha de mirar en positiu que Ridaura pugui tornar a disposar d'aquest equipament.
Ridaura, aquesta reobertura del Centre Cívic és un dia de molta felicitat perquè ha estat molts anys tancat, amb el que suposa de durant molts anys que hem hagut de fer activitats doncs, amb espais potser no massa dignes, o buscar-nos una miqueta la vida molts exteriors, i és molt important per nosaltres, per fi, obrir aquest centre cívic.
A l'acte de reobertura hi van ser presents responsables del Govern espanyol, català i també del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més d'alguns alcaldes de la comarca i exalcaldes de Ridaura. Qui també hi va ser present és Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, qui ha contribuït a fer possible pagar el cost de les obres de millora.
Un dia d'enhorabona per Ridaura, també és un dia d'enhorabona pel conjunt de la demarcació i, per tant, com a president de la Diputació, avui, com a president del Consell Comarcal fa 26 anys enrere, doncs em plau molt estar aquí i em plau molt que la institució que jo presideixo doncs també hagi pogut ajudar aproximadament al voltant de 500.000 d'euros d'aquest 1,6 que ha costat doncs que això sigui possible.
Els arquitectes RCR també eren presents a l'acte.
Va sortir amb la voluntat d'estar molt en relació amb el que és un poble com Ridaura, no? Un poble d'una mida en el que d'alguna manera es va plantejar un edifici, un centre cívic, que d'alguna manera fos com una casa gran. El que més interessava és això, que les persones, que els veïns i veïnes, trobessin en aquests espais com si fos casa seva, però amb uns espais amb una mica més de mida que casa seva. Però el que volíem és això, que es trobessin en uns espais per fomentar la sociabilitat i el compartir, no?
Ara l'Ajuntament de Ridaura es posarà a treballar per poder obrir com més aviat millor l'espai de bar i botigueta que tindrà el renovat centre cívic.
A les Preses, l'Ajuntament ha finalitzat el projecte Bosc de Tosca a les Preses Tourist Hub. El projecte ha estat finançat en gran part pels fons europeus Next Generation i té l'objectiu de potenciar el turisme esportiu a la zona amb les millores que s'han dut a terme a les instal·lacions de Bosc de Tosca. Informa Natàlia Moreno.
L'any 2021 va néixer la idea de potenciar el turisme esportiu al municipi i al seu entorn. Tres anys més tard, l'Ajuntament va impulsar un projecte que va comptar amb les ajudes dels fons europeus i que permet realitzar reformes a les instal·lacions esportives de Bosc de Tosca. S'ha canviat la il·luminació, s'ha instal·lat llums LED, s'ha ampliat i reformat els vestidors i s'han millorat i habilitat diferents camins perquè puguin ser accessibles per persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica com està subvencionat aquest projecte.
A tot aquest projecte hi ha hagut diferents subvencions. Hi ha hagut la subvenció més grossa, que és de part del Next Generation, que són aquestes 160.000 euros. La Generalitat també es va col·laborar amb 50.000 euros per fer la zona del Camí del Bous, i la Diputació ens ha col·laborat amb 100.000 euros també per poder doncs, acabar de fer doncs, aquests camins accessibles doncs, en aquí Nobos de Can Serra. És un camí de més de 2 quilòmetres, uns 2 quilòmetres 200 aproximadament, i que realment ens permet doncs, sortir d'aquesta zona d'aquí, de la zona d'instal·lacions de Bous de Tosca, i poder fer una ruta circular perquè tornar a acabar aquí.
L'objectiu principal d'aquest projecte és poder millorar les instal·lacions esportives, atraure visitants, fomentar l'activitat física i millorar la sostenibilitat del territori. Danés explica que acabar aquest projecte és una fita important pel municipi.
Estem molt i molt contents d'haver-lo tirat endavant, doncs, conjuntament amb els tècnics de la casa, amb els tècnics externs doncs, que hem contractat amb aquest projecte, amb tot l'equip de govern, que hem treballat també doncs, per tirar endavant, amb els veïns i veïnes del poble, perquè gràcies a ells doncs, aquests camins també ens han donat dret de pas a ells per poder passar i poder doncs, habilitar doncs, tota aquesta zona de camins. I realment avui podem celebrar que és una molt bona notícia dir que hem acabat un projecte Next Generation a les preses, un projecte de gran envergadura, i que hem estat capaços de tirar-lo endavant i tirar-lo endavant doncs, de manera doncs, perfecta.
Amb aquestes reformes als vestidors, qualsevol persona que vulgui podrà fer una reserva prèvia per poder-los utilitzar. Aquestes millores permetran desestacionalitzar el turisme a la zona i beneficiarà també a comerços, establiments i allotjaments.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Nens i nenes, olotins i olotines, celebra la gran cagada del tió al Firal. L'acte, protagonitzat i organitzat per l'ACO, ha permès veure els oficis al darrere relacionats amb el tió. Des de la mateixa associació de comerciants volen promoure el moviment pel centre de la ciutat i ajudar a fomentar el comerç local. Encara es pot participar en el sorteig fins al 5 de gener, on es poden guanyar 500 euros. Només cal comprar a qualsevol botiga associada. Néstor Carvajal.
Un dels actes més importants de la campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants és l'esperada cagada del tió que es fa al Firal. Allà la mainada pot celebrar i conèixer els oficis darrere de la història del tió, tal com explica la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer.
Han pogut veure els oficis que acompanyen el cagatió aquests dies, com poden ser el mandariner, els expliquen tota la seva història, el fuster, que fa els pals del tió, que també els explica, el que canta, el cantaire, i després la teixidora que els ensenya com es fa la bufanda del tió.
Verdaguer afegeix que l'objectiu principal és fomentar el moviment als carrers de la ciutat i fer una activitat enfocada pels nens i nenes.
Els objectius primers de tot són la mainada aquí. Vull dir que ens agrada veure la cara de les mainades i com ho reaccionen aquí i les famílies. I que la gent surti al carrer. Ens agrada que surtin al carrer i passegin per la nostra ciutat. Aquest i la campanya de la Corra és la campanya més forta que fem aquest Nadal.
Recordem que encara es pot participar en el sorteig que s'organitza des de l'Associació de Comerciants, on es pot guanyar un val de 500 euros per gastar en botigues de la ciutat.
I abans dels esports, marxem cap a l'Orfeo, que ha obert les seves portes en exclusiva pels residents de la Caritat. En un acte celebrat aquest diumenge a la tarda, vam poder veure una representació dels Pastorets, una iniciativa cultural i solidària adreçada a residents, famílies i professionals amb l'objectiu de fomentar la participació comunitària, compartir una experiència significativa i alhora col·laborar en una causa benèfica, com és el cas de la Marató de TV3.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Abans de les seves habituals dates al llarg d'aquestes festes nadalenques, l'Orfeo Popular Olotí ha obert les seves portes abans d'hora per una bona causa. Aquest diumenge, i amb els residents de la Caritat com a protagonistes, s'han vist per primera vegada aquest Nadal els Pastorets, interpretats per diversos membres de l'entitat. Una idea que, segons l'educadora social Marta Planes, va sorgir després d'unes reunions amb diverses iniciatives per fer.
Una reunió d'educadores, anàvem pensant la manera de com podíem col·laborar amb la Marató i va sortir aquesta idea, així.
Llavors ens vam posar
amb una mica de pluja d'idees,
ens vam posar en contacte amb l'Orfeo i a partir d'aquí hem anat gestionant totes les...
Sí, i ha anat sortint fàcil.
Els Pastorets de l'Orfeo es van poder veure aquest diumenge a les 5 de la tarda amb la presència de desenes de residents de la Caritat, un espai i una activitat fora de la zona habitual de les persones de la residència i que és enriquidora per elles, tal i com detalla la també educadora social Cristina Espela.
Sí, realment els motiva és algo de sortir del dia a dia de la residència, no? Fer algo diferent, fer alguna cosa diferent, una cosa vivencial, una cosa que els, també els permet poder recordar la seva història de vida, poder recordar els pastorets de quan eren petits, tots van tenir la infància, i poder-ho viure en primera persona, no? També.
Els beneficis de les entrades van anar repartits entre l'Orfeó Popular Olotí i la Marató de TV3, enguany dedicada a la investigació del càncer.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts. L'Ajuntament d'Olot presentarà a l'inici de 2026 el calendari esportiu com a ciutat europea de l'esport. El programa inclourà activitats locals, regionals i internacionals i ajudarà a promoure Olot a escala mundial. Des de l'àrea d'esports volen consolidar la ciutat com un referent de l'esport, com a eina de salut i benestar. Aniol Puigvert.
Fa uns dies el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, i el cap de l'àrea d'esports, Marià Clavell, van recollir el diploma i la bandera oficial que ACES Europa ha atorgat per acreditar que Olot serà ciutat europea de l'esport 2026. Amb aquest reconeixement, Olot té moltes més facilitats a l'hora de poder acollir grans esdeveniments en l'àmbit nacional i internacional. Aquesta acreditació no només permetrà acollir i organitzar diferents esdeveniments, sinó que també se'n veuran beneficiats els diferents clubs i entitats esportives i les seves instal·lacions. Ho explica el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
Volem que, a més, el fet de que ens arribi aquest reconeixement sigui una palanca perquè encara puguem potenciar més l'esport de casa nostra, que puguem donar un cop de mà als clubs esportius que estan desenvolupant tots els seus projectes, que puguem fer un pas endavant millorant instal·lacions esportives, com bé sabeu, havent aprovat un pressupost que és el pressupost més gran i més ambiciós que s'haurà aprovat mai a la ciutat d'Olot per poder millorar instal·lacions esportives ja existents.
Pocs dies abans de l'inici de l'any, l'Ajuntament d'Olot presentarà el calendari esportiu per aquest 2026, una agenda que, segons Sellabona, inclourà una gran quantitat d'activitats de diferents disciplines esportives. De fet, Olot ja va acollir grans esdeveniments esportius com la Vuelta 2025, hoquei patins europeu i també l'Europe Trophy de tenis taula, entre d'altres. Tot i això, Sellabona explica que l'objectiu principal d'aquest reconeixement és fer entendre a la societat la importància de l'esport com a eina de salut i cohesió social.
Nosaltres el volem entendre, l'esport, com una eina educativa, i per tant hi haurà projectes de caràcter educatiu, divulgatiu, entendre l'esport com una font de salut, i per tant hi haurà també moltes propostes que van encaminades a aquesta activitat física per buscar la salut, per buscar el benestar, i pensada per totes les edats, des dels més petits, i també trobarem activitats per als més grans. Ens agradaria viure-ho de manera transversal i poder aportar aquesta òptica de que l'esport va molt més enllà de les pistes, va molt més enllà dels terrenys de joc, i que per tant el que volem és que tota la ciutat s'hi senti partícip.
Els dos representants de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot han recollit el títol oficial a l'Annual Awards Gala 2025 de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, que s'ha celebrat al Parlament Europeu de Brussel·les. Aquest acte és un dels més rellevants de l'any per a les ciutats guardonades com Nàpols, Bakú, Guayaquil i Olot, entre d'altres.
D'Olot marxem cap a Sant Jaume de Llierca, on la pluja ha fet la guitza aquest darrer dissabte a l'assalt silvestre. A conseqüència del temps, una vintena de persones no van acabar participant a la cursa i el fang es va convertint protagonista en els dos recorreguts. Tot i això, des de l'organització destaquen la marxa que s'ha pogut realitzar sense cap incidència destacable.
Aquest dissabte s'ha celebrat una nova edició de la Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca. Aquesta prova, organitzada per l'Escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca i l'Entitat dels Estaiats, ha tingut dos recorreguts que han passat per al nucli urbà i un altre de 8 quilòmetres més muntanyós. Les precipitacions durant el dia anterior i el mateix dissabte han provocat que una vintena de persones que estaven inscrites no hagin participat. Ho explica un dels membres de l'organització i professor de l'Escola Les Escomes, Jordi Ustenc, que afegeix que això sí, s'ha pogut celebrar sense cap problema.
Sí, la gent, sobretot del poble, s'ha volcat molt. Teníem gairebé 170 participants, que al final han set uns 190 inscrits, el que passa que per la pluja i el temps, doncs, bueno, nosaltres sí que l'hem mantingut, però hi ha molta gent que segurament, doncs, amb aquest temps ha preferit no venir. Nosaltres teníem ganes de tirar-la endavant i portàvem molt de temps preparant-la, i aquí estem.
Aquesta tercera edició ha comptat amb diverses sorpreses com el mitjó perdut, que consistia en trobar-lo durant el recorregut i arribar al final de la prova amb el mitjó posat per poder rebre un premi. A més, també s'ha fet la Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca amb el mètode de la taquilla inversa. Ustenc explica on es destinaran aquests diners.
Bueno, volem afegir que nosaltres cada any volem... És una cursa que no implica diners, sí que per nosaltres doncs, sempre posem taquilla inversa, que taquilla inversa és que en funció del que tu hagis gaudit aquella cursa pots deixar els diners, la participació que tu vulguis, i aquest any van tots destinats a tallers esportius de l'escola.
Des de l'organització expliquen que tot i que encara falti veure què és el que s'ha fet bé i el que es pot millorar, afirmen que estan contents d'aquesta edició i agraeixen el suport que han rebut per part de la gent del poble i les seves entitats.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada per tancar aquest informatiu de dimarts 23 de desembre de 2025, on precisament seguim parlant de la pluja, en aquest cas, però per la seva banda bona, perquè va facilitar encara més la baixada de falles del Guilà i la cerca de l'home escorça. Un any més, Argelaguer ha celebrat un acte típic als Pirineus, però que des de ja fa un temps està arrelat també a la Garrotxa. Veïns i veïnes han donat la benvinguda a l'hivern amb un acte que plega una part important de tots els habitants que té el municipi.
La contraportada.
Des de ja fa uns anys, Argelaguer dona la benvinguda a l'hivern amb la tradicional baixada de falles des de la muntanya del Guilà i la cerca de l'home escorça pels carrers del poble. Un any més tot ha anat rodó i ha estat un gran èxit. Guillem Ballada és l'alcalde.
Portem molts mesos treballant perquè tot vagi bé i la pujada ha anat molt bé. Molt endreçada, tothom s'ha comportat molt bé i després a dalt hi ha un ambient molt maco també, que és part de la gràcia, no? De qui puja és qui és fallaire i es crea un caliuet a dalt molt maco. I després la baixada també ha anat molt bé, sense incidents, vull dir que ha sigut molt, molt bonic tot.
Els més petits del poble, a poc, es van introduint, en la mesura de les possibilitats, a participar també d'aquesta tradició, començant a estar a prop del foc.
Ha estat el primer any que hem fet falles infantils i hem encès un foc al camp de futbol i he hagut de portar un fanalet amb una espelma fins a l'església i encendre una foguera per les falles infantils.
Enguany els organitzadors han celebrat d'allò més la tornada de les pluges, des de fa dies que ho fa arreu de la comarca, i això, a banda d'anar molt bé pel bosc, va molt bé també per actes com el que s'ha fet a Argelaguer aquest cap de setmana, en el qual el foc és completament protagonista. Xavi Quintana és dels ADF d'Argelaguer.
Aquest any en tema foc estàvem bastant tranquils, perquè amb les pluges que hem tingut i l'humitat que tenim ara als vespres ens dona molta tranquil·litat. Tot i així, fem un dispositiu amb 3 vehicles i unes 10 persones. Són ADFs vingudes a la comarca i 2 companys de l'ADF de l'Estany que també sempre ens ajuden amb aquest dispositiu, i de Protecció Civil Olot, que ens ajuden amb el tema dels aparcaments, els accessos i controlar els punts on no pot passar la gent.
Una manera curiosa, més pròpia dels Pirineus, de celebrar l'arribada del solstici d'hivern, que de mica en mica es va regant també a la Garrotxa.
Argelaguer, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 23 de desembre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, a Instagram, Twitter i Facebook. Gràcies un dia més per la confiança. Ens retrobem a partir de les 3 aquí amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.